El protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Molt bona nit. Sigueu benvinguts a una nova edició del protagonista de Ràdio Estel. Com sempre, salutacions de tot l'equip d'aquest programa i d'aquesta casa, amb David García a la producció, amb Toni Huguet al control tècnic i ja preparadíssima, Mercè Raga. Què tal? Bona nit.
Què tal? Molt bona nit, Joan.
Amb energia, com sempre, per presentar el protagonista d'avui.
Vinga, anem-hi.
El protagonista d'avui és...
Avui el protagonista de Ràdio Estel és Manuel Irurita Almandoz, nascut a Navarra el 1876 i qui va ser assassinat a Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, el 3 de desembre de 1936. Va ser un eclesiàstic navarrès, doctor en filosofia i en teologia i catedràtic de llengües clàssiques a la Universitat de València, que fou nomenat bisbe de Lleida el 1927 i posteriorment bisbe de Barcelona el 1930. Tractarem la seva figura de la mà de Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana, Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, i Josep Maria Ràfols, periodista i historiador i autor també del llibre La increïble història del bisbe Irurita, que, tal com explica el mateix Ràfols, és fruit de més de 4 anys d'investigació sobre el bisbe de Barcelona durant la Guerra Civil, un llibre que, a més, aporta en primícia la informació sobre el seu destí final.
Avui donem la benvinguda al periodista i historiador Josep Maria Ràfols, que ha vingut a Ràdio Estel a parlar-nos del seu darrer llibre, La increïble història del bisbe Irurita, d'Editorial Base, un llibre que és fruit de més de 4 anys d'investigació. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per l'interès en aquest llibre.
I també en aquesta entrevista comptem amb la presència de mossèn Jaume Aymar. Gràcies, Jaume.
Molt de gust aquí, en aquesta taula, parlant d'un enigma tan interessant per la nostra història recent. I moltes gràcies també a Josep Maria Ràfols per ser aquí avui.
De fet, si us sembla bé, abans de començar amb l'entrevista, situem una mica els oients en el context històric necessari per començar a abordar aquesta increïble història del bisbe Irurita. El 28 de gener de l'any 1939, només 2 dies després de l'entrada de l'exèrcit de Franco a la ciutat de Barcelona, tenia lloc una missa de campanya a la plaça de Catalunya. Al mateix temps, s'obria la portella del Palau Episcopal de Barcelona, eren cap a les 11 del matí, i en sortien dos personatges ben vestits que enfilaren el carrer del Bisbe en direcció a la plaça de Sant Jaume. Els que els van veure i van parlar-hi van explicar que un d'ells era el bisbe de Barcelona, Manuel Irurita Almandoz. Aquest fet va desencadenar que a partir d'aleshores es parlés de la misteriosa mort del bisbe Irurita, que segons la versió oficial va ser assassinat la nit del 3 al 4 de desembre de l'any 1936 al cementiri de Montcada. En canvi, segons els testimonis i la recerca històrica posterior, l'any 1939 encara era viu. Josep Maria, el llibre és fruit de més de 4 anys d'investigació, ara ho dèiem a la introducció, sobre el bisbe Irurita durant la Guerra Civil. D'on sorgeix aquest interès personal com a periodista i historiador sobre aquesta figura i sobre aquest context històric?
Això, els punts d'interès per a mi són diversos. El primer de tots és el fet de pensar que una societat avançada com la nostra, democràtica, que està, no existeix cap mena de censura, no ens podem permetre, des del meu punt de vista, mantenir sense resposta enigmes històrics que porten, en aquest cas, 85 anys. Estem aproximant a un segle. Una societat sana, interpreto, no es pot permetre tenir aquestes coses perquè, si no se'ls dona una explicació fonamentada en documents i en bases reconeixibles, hi ha una propensió a inventar històries, confabulacions, conspiracions, i això em sembla que no és sa. Des del punt de vista històric i social, crec que qualsevol societat té dret a conèixer el seu passat a fons i assumir-lo i viure sense fantasmes amagats en el passat, en l'armari, on sigui.
Però en concret, no? Per què la figura? Que en quin moment diu, estudiaré aquesta figura, aquesta...
Sí, la història és una mica rocambolesca. Jo vaig... Un dia un amic meu que estava interessat per aquest tema em va dir, perquè carai, el tema del bisbe Irurita sembla mentida que portem tants anys i encara no s'ha resolt. I jo em vaig fer el pitxo i li vaig dir, jo sé què va passar amb el bisbe Irurita. I em diu, sí, tu saps això, com és que no ho has dit, com és que no ho has publicat? No vaig saber què respondre. I diu, com te n'has assabentat d'això? Dic, mira, jo he tingut contactes, encara els tinc, amb els monjos de la monestir de Montalegre, la cartoixa de Montalegre, que està a Tiana, i un germà que vivia en aquest monestir, Paul Melis, havia estat abans a la cartoixa de Farneta, a Itàlia, a prop de Lucca. I aquest senyor, aquest monjo, em va explicar aquesta història. M'havia explicat aquesta història. Però me la va explicar en un moment que a mi no em va interessar gens. Tenia altres coses al cap. I ara me n'arrepenteixo, clar, no vaig poder aprofundir en això. Total, torno a el que em deia aquest amic. Quan ell em diu, d'on t'ho has averiguat? Jo llavors dic, hosti, però que malament que ho he fet, això, no? De no aprofitar aquest temps. Però llavors el que vaig fer va ser intentar aprofitar l'interès que aquest amic m'havia despertat en la figura del bisbe. Primera cosa, anar a buscar una altra vegada el germà Paul Melis. Però Paul Melis havia mort ja i no havia deixat documentació sobre això. El següent pas va ser anar a la cartoixa de Farneta, on ell havia estat durant uns anys, no evidentment en l'època de la Guerra Civil, sinó posteriorment, i allà recordava que hi havia aquesta convicció de que el bisbe de Barcelona, fugit de Barcelona, estava refugiat en allà. La cartoixa, en la seva documentació, que amablement va buscar el pare arxiver, no tenia cap documentació sobre això. Llavors vaig mirar altres coses. En el moment que passava això, en el moment que el bisbe podia estar amagat, la cartoixa de Farneta estava ocupada pels monjos de la cartoixa central, que està a prop de Grenoble, que havien estat expulsats de França i vivien a Farneta. Llavors vaig posar-me en contacte amb el prior de la cartoixa Farneta perquè em digués si, quan ells es van retirar de Farneta cap a la seva seu històrica, s'havien emportat alguna documentació on pogués haver-hi alguna referència al bisbe Irurita. La resposta va ser negativa, no hi tenien res. Vaig mirar encara la cartoixa de Balsen, de Suïssa. En cap d'elles, les que a mi em semblava que hi havia possibilitat que hi hagués el bisbe, em van donar referència. La conclusió que vaig treure va ser que el germà Paul Melis havia confós el cardenal de Tarragona, Francesc Vidal Larraquer, que era cardenal de Tarragona, amb el bisbe de Barcelona. O sigui, que li havia sonat que allà hi havia hagut un personatge important de l'Església catalana i interpreto que va haver-hi una mala interpretació i una confusió de dos personatges històrics importants, el cardenal Vidal i Barraquer i el bisbe Irurita. El bisbe Irurita no ha estat, segons m'han dit, a l'arxiver d'allà, no ha estat mai a la cartoixa de Farneta.
Però en qualsevol cas, diguéssim, una mica ja li havia picat el coquet, no?, d'aquesta temàtica.
De manera irreversible.
De manera irreversible. Manera.
Sí.
Sí, el llibre està dedicat a la família Tort, que va acollir a casa, al carrer del Call, durant 4 mesos, el bisbe Irurita, fins al desembre del 36, i també va acollir el seu nebot Marcos Goñi i també diverses religioses. Quina valoració fa Josep Maria Ràfols de la família Tort, especialment el pare Antoni, el joier, en aquest període històric?
El senyor Antoni Tort, joier, com acaba de dir mossèn Jaume, va tenir una participació fonamental en això. Era un home, un cristià de pedra picada, d'aquells que interpreten que el seu paper a la vida, a conseqüència de la seva creença religiosa, és dedicar-se íntegrament als altres, donar-se als altres, d'una manera que total, que ho posava per davant de tot a la seva vida. Explica al llibre una anècdota que ell doncs, feia, ajudava la parròquia, feia projeccions per al catecisme d'infants, ajudava gent necessitada i assistia també persones malaltes que viatjaven a Lourdes a intentar una recuperació miraculosa del seu mal estat de salut. En una d'aquestes visites a Lourdes, ell portava una persona amb cadira de rodes i la portava a la piscina de Lourdes. I el malalt va dir, jo aquí dintre no m'hi poso perquè s'hi està tirant molta gent i són gent que està malalta i em poden, en comptes de curar-me, jo puc empitjorar la meva salut. I llavors el senyor Antoni Tort es va ajupir, va agafar aigua de la piscina i em va fer un parell de glops i va dir, veus, no passa res. Això ho explico com a mostra de l'entrega absoluta d'aquest senyor i admirable, no? I el fet de la dedicatòria és perquè la seva honestetat i la seva hospitalitat acollint el bisbe, el seu nebot, a les monges que van estar allà i a tothom que li va semblar que podia necessitar acolliment a la seva casa, aquesta hospitalitat va acabar costant-li la vida amb ell i amb el seu germà Francesc.
A mi ara a la ment m'ha vingut com un flash una fotografia del bisbe Irurita a Lourdes. Pot ser que ells es coneguessin ja d'algun pelegrinatge diocesà, Irurita i Tort?
Desconec aquesta qüestió. Quan es van trobar en el carrer, després de sortir el bisbe del bisbat, per la pressió dels assaltants, sobretot anarquistes, que estaven a punt d'ocupar la seu episcopal, quan es van trobar, el senyor Tort no va reconèixer el bisbe perquè no portava la sotana, anava amb una bata de droguer, un guardapols, li diuen, i una gorra al cap. Llavors, ell no el va reconèixer fins que algú dels que l'acompanyaven li va dir, és el bisbe. I llavors ell diu, vingui a casa meva. A casa meva estarà acollit sense cap problema. I el bisbe en cap moment reconeix el senyor Tort. És a dir, que dubto que això passés així. I no el reconeix perquè, tinc la seguretat que no el reconeix, perquè un dels que acompanyen el bisbe li diu, senyor obispo, este hombre es un cristiano piadoso y además es carlista. El bisbe Irurita també provenia d'una família carlina i ell tenia conviccions ideològiques carlistes o carlines. I per això estic segur que no hi havia un coneixement previ entre el bisbe i la família Tort.
De fet, l'Antoni Tort és un dels grans herois, no?, d'aquesta història, perquè realment te l'imagines per aquells carrers. A més, ell va expressament a Barcelona quan veu la situació en què està passant i que no té cap mena de por ni cap mena de patiment personal per la seva situació. El més important, no?, és rescatar les persones.
Però és un autèntic heroi en aquest sentit. I crec que no hi ha hagut prou reconeixement en la figura d'aquest senyor i de la seva família. Aquesta família tenia 10 fills. Durant l'estada del bisbe en aquella casa, amagat, en va néixer un altre, l'onzè, i hi havia una relació molt, molt, molt maca entre ells. Eren persones diferents, però compartien creences i conviccions i van establir una relació molt fecunda i molt interessant en tot aquest període.
De fet, l'Antoni Tort formava part de la causa de beatificació del mateix bisbe Irurita, per tant, entenc que no ha estat beatificat, oi?
Entenc que no, esclar, sí. No he tingut accés a la causa de beatificació, per tant, no puc parlar del seu contingut, perquè el desconec. Vaig sol·licitar-ho, però no vaig tenir la sort de poder-ho consultar.
Parlem del bisbe Irurita amb arrels carlines, el senyor Tort també carlista. Com definiria Josep Maria Ràfols la personalitat del bisbe Irurita i la seva posició respecte a la cultura catalana d'aquell moment?
La seva personalitat és canviant al llarg de tota la seva vida. Ell comença sent una persona molt jovial, molt oberta, un jove que vol esdevenir caputxí i entra en un convent dels caputxins, rep ordres menors i quan vol passar a un nivell superior, la comissió seleccionadora el descarta perquè considera que amb el seu caràcter extrovertit i alegre tant, no dona el perfil per poder mantenir una vida conventual. Llavors, el veure's fora de l'ordre a la qual ell volia pertànyer, es troba amb una gran confusió. Ell era un gran cantaire i tenia una veu de tenor baix, i va tenir, llavors, al trobar-se a fora del que volia ell, que era integrar-se a la vida dels caputxins, va estar pensant en dedicar-se a la cançó. Cantava Wagner, cantava la Marina, trossos de l'òpera Marina, d'aquestes coses, i ho feia en moments donats que li donaven aquesta imatge de persona molt, molt oberta. Però el problema que va tenir és que ell, com a cantaire, va a parar a València perquè es presenta unes convocatòries per cobrir una plaça de tenor bajete de la catedral. Es desplaça fins a València, allà s'hi està 25 anys, aprèn el català que es parla a València, i per tant coneix la llengua. I pel que fa al caràcter, que deia dels canvis que hi havia hagut en la seva personalitat, doncs quan decideix tornar entrar en religió, no com a aspirant a caputxí, sinó com a aspirant a capellà diocesà, el seu director espiritual en aquell moment, un pare jesuïta molt estricte, li diu que es deixi estar de coses profanes, de la cançó i de tot això, i que s'assenyeixi a la vida religiosa. I ho assumeix tan a fons que li canvia el seu caràcter. S'aguarda aquestes ganes de cantar i només les deixa anar en algun moment molt especial, que es troba en companyia d'amics i molt, molt reservada. Però normalment no, ja no fa això. I pel que fa al català, quan ell arriba a Barcelona, inicialment usa el català, el fa servir a la predicació i el fa servir amb les seves xerrades. Però llavors té un problema. Ell no coneixia ningú a Barcelona quan arriba aquí. No tenia cap personatge ni important ni no important que amb qui acollir-se. I es va rodejar de persones del seu pensament, és a dir, de carlins. Bàsicament va viure tota la seva estada a Barcelona fins que va començar la guerra i va haver-se d'amagar, rodejat de persones de confiança d'ell, carlines. La relació amb la clerecia catalana va ser no gaire bona. Per què? Perquè la clerecia sabia que el bisbe Irurita havia estat enviat a Barcelona perquè el dictador Primo de Rivera, el general Primo de Rivera, pensava que els que fomentaven el catalanisme a Catalunya eren bàsicament els preveres, els capellans de l'Església barcelonina, sobretot, i d'altres punts de Catalunya, també. Llavors, entre la clerecia que tenia aquest sentiment catalanista i el bisbe, es va produir una no entente, per dir-ho amb alguna paraula que pugui expressar-ho, i això va fer que ell cada vegada més es n'és sentit marginat, es vagi acollint amb el seu ambient, que és aquest que li dona la gent que pensa com ell ideològicament, i per tant la distància amb la clerecia de Barcelona es va separant cada vegada més. I acaba que no fa servir el català per res, pràcticament.
per ajudar els oients que ens estiguin escoltant, hem parlat, hem deixat una mica doncs, el bisbe Irurita en aquesta casa de la família Tort al carrer del Call de Barcelona. Després sabem que són conduïts, tant el bisbe com les persones que residien en aquella casa, a la Xeca de Sant Elies. Des d'allà, doncs, l'Antoni Tort, el seu germà, el Marcos Gonyi, el nebot de l'Irurita, són assassinats al cementiri de Montcada. I, en canvi, doncs, el bisbe se'n perd la pista. Se situa al castell de Montjuïc, que és correcte així?
És correcte, sí.
I a partir de llavors, perquè, clar, aquesta casa on figura que el bisbe està amagat, se sap exactament on era, qui el tenia amagat fins aquell any 39, quan ja el veuen viu?
La situació del bisbe al llarg de la guerra és canviant, la situació geogràfica. Hi ha una referència que diu que va estar a la Model, però això ho diu una persona que assegura que un altre va veure el nom del bisbe en un paper de presos de la Model. Jo aquesta nota, aquesta pista, aquesta documentació, la dono entre cometes, perquè el Model van haver-hi molts capellans empresonats en allà i cap d'ells ha fet referència al fet de que es trobés el bisbe en allà. Si el tenien, va ser durant poc temps i aïllat de la resta de capellans. Del que sí que tinc constàncies repetitives és de l'estada a Montjuïc. Per què? Perquè durant l'estada del bisbe al castell de Montjuïc, que era utilitzat com a presó, hi ha molts intents d'intercanviar-lo amb presos de l'altre bàndol, presos republicans en mans dels franquistes. En aquests intercanvis hi participava pel costat dels franquistes la Cruz Roja Espanyola i per part dels republicans el Comitè Internacional de la Creu Roja. I en aquests intercanvis d'aspirants a ser intercanviats, doncs es feien en paper, s'enviaven papers els uns als altres, hi havia llistats, i són nombrosos els llistats en els quals figura el nom del bisbe Irurita, Barcelona-Montjuïc, Barcelona-Castillo de Montjuïc. D'això tenim proves constants i nombroses. Per això es pot assegurar que el bisbe va estar a la presó de Montjuïc. Després, hi ha un canvi polític molt important a l'any 39, els fets de maig. Els fets de maig, perdona, l'any 37, disculpeu, a l'any 37. Es produeixen els fets de maig que són, representen políticament la pèrdua d'influència en el govern de la Generalitat dels anarquistes i l'augment de la influència dels comunistes. Els anarquistes anaven desaforadament en contra dels capellans i els volien liquidar per la via violenta. Els comunistes del PSUC no tenien cap interès en liquidar els capellans, només volien, evidentment, que no es fiquessin en temes de quinta columnisme, d'ajuda als franquistes a espionatge. Això sí que ho perseguien. Però pel fet de ser capellans no els hi creaven a ells cap problema. Llavors hi ha l'aparició d'una figura important en aquest moment, que és el Manuel de Irujo, un navarrès que és membre del Partit Nacionalista Basc i que està en el govern de la República, primer com a ministre sense cartera i després dels fets de maig als quals m'acabo de referir, es converteix en ministre de Justícia. Un catòlic fervorós al Ministeri de Justícia de la República suposa un canvi molt important, perquè en aquell moment hi havia molts capellans a la presó, la major part d'ells pel sol fet de ser capellans. I llavors el primer que fa el ministre Irujo és intentar treure de la presó persones que no tenen cap relació amb cap acusació seriosa, però fins i tot per això es troba problemes. Problemes per què? Perquè el bando republicà i la Generalitat de Catalunya van fer moltíssimes gestions, moltíssimes, per treure perseguits, contraris a la ideologia autonomista o contraris a la ideologia republicana, però la Generalitat els hi donava passaport i els hi facilitava l'embarcament amb algunes naus que els podien portar o bé a França o bé a Itàlia per poder després anar a Roma o a altres llocs. En canvi, de l'altra banda, la banda franquista, no hi va haver mai, durant tota la guerra, cap alliberament de presos per deixar-los sortir. L'únic que es van fer va ser alguns amb intercanvis com aquests que explicava el bisbe Irurita amb altres personatges. Un dels personatges amb el qual el bisbe Irurita va intentar que s'intercanviés va ser el Manuel Carrasco i Formiguera. Però en aquest cas, com amb altres, el general Franco va frenar aquest intercanvi. D'intercanvis, jo n'he trobat 5, dels quals cap d'ells va fructificar. I d'aquests 5, 3 van ser frenats personalment pel general Franco. Per què? Explicació no n'he trobat cap, però la interpretació que a mi se m'acut és la de que aquestes persones, aquesta persona en concret, el general Franco, li era més útil al bisbe Irurita com a màrtir dels rojos, per dir-ho en paraula que feien servir ells, que no pas com un pres que ha estat en mans dels republicans i que l'han mantingut en vida respectant la seva integritat física. Per això el Franco rebutja aquest intents d'intercanvi.
Realment és molt interessant aquesta contextualització. El pare Antoni Sospedra, que vostè cita en el llibre i que també ha col·laborat amb aquesta casa durant anys, ara ja, doncs, ja és difunt, el recordem amb molt afecte, sempre destacava una frase del mateix Irurita: "A mi me quitará de en medio la masonería." Quin paper va jugar la francmaçoneria, o podia haver jugat la francmaçoneria, a la desaparició del bisbe Irurita?
Definitivament cap. Jo no he trobat enlloc una referència a que la francmaçoneria intervingués en absolut en el tema del bisbe Irurita. El meu llibre no és una teoria sobre el bisbe Irurita. El meu llibre és una recopilació de documentació trobada en gairebé 50 arxius diferents, Catalunya, d'Espanya, d'Itàlia, de França, de Suïssa, per dir els països més importants en aquest sentit, i tota la informació que he trobat sobre el bisbe l'he inclosa en aquest llibre. Per tant, no és una teoria sobre el bisbe, sinó és una aportació de documents relacionats amb la vida del bisbe. Sobretot, els que m'ha interessat a mi és el temps de la guerra, que és el temps fosc, sobre mancat d'informació sobre la situació del bisbe en aquest moment.
Amb tot, quan el que després va ser mossèn Aragonès amb el seu pare i el seu germà troben el bisbe a finals de gener del 39, sortint del bisbat de Barcelona, el bisbe Irurita, o que ells identifiquen com el bisbe, amb prou fonament, va acompanyat d'una altra persona, sempre, que no va intervenir per res a la conversa. Vostè pot, ja sé que l'historiador ha d'anar al document, però com interpreta la figura d'aquesta persona i el per què el bisbe l'any 39, mentre estaven fent la missa de campanya, no es va presentar davant de les autoritats i va dir: "Soy el obispo de Barcelona." I, en canvi, sortia com d'amagat del bisbat, acompanyat d'una altra persona. Com pot explicar aquesta...?
A veure, no voldria entrar en especulacions, perquè ho he intentat evitar en escriure aquest llibre. Per tant, no tinc resposta sobre qui pot ser aquesta persona. Podria fer especulacions o teories, però crec que no ajudaria en res, perquè no tinc cap prova de qui podia ser. Me la puc imaginar... Ens ho podem imaginar tots plegats, però a mi m'agrada basar la meva aportació en el cas d'Irurita en documents, en proves. Sobre aquest tema no en tinc cap ni una. Del tema de per què no es presenta a la missa de la plaça de Catalunya, on era esperat per la gent que sabien que era viu i que estava ja lliure, encara que possiblement controlat pels anarquistes, no s'expliquen per què no hi va. Per què no hi va? Una altra vegada hem d'entrar en l'especulació, perquè ell no ho deixa escrit. Puc donar-vos opinions, però no sé, no crec que interessin molt les meves opinions. Pot interessar més els...
Jo crec que sí que interessen, perquè hi ha tot un sector que pensen que el més normal és que ell s'hagués entregat. Ara, vostè sí que ha pogut veure aquesta evolució del bisbe en la seva estada a Barcelona, i és molt fàcil també doncs, de poder entendre que un pastor que ha dit que estaria al costat del seu ramat i que veu com maten a capellans seus, és a dir, com una persona que estava amb una lògica de martiri, com renuncia a això? És a dir, això li devia provocar amb ell una vergonya enorme. Semblaria lògic, no?, que es deduís d'això, no?
Una possible interpretació podria ser un document que es va aparèixer fa uns quants anys, que va publicar un senyor que es diu Miquel Mir, que és un diari escrit per un anarquista que formava part de les patrulles de control que portaven persones detingudes a la Xeca de Sant Elies, al cementiri de Montcada i Reixac, per afusellar-los allà a la tàpia del cementiri. Aquesta persona, que en aquell moment era un noiet petit que acompanyava un parent seu que estava integrat a les patrulles, explica que va haver-hi una de les persones detingudes que va oferir joies de l'Església per poder salvar la seva vida. I després, en el mateix diari, aquest anarquista explica que quan el van alliberar, després d'alliberar-lo, es van assabentar que era el bisbe d'Irurita, perquè en cap moment durant la detenció es va identificar com a prelat. Va dir que era un sacerdote vasco i després, quan estava a la Xeca de Sant Elies, li van preguntar com es deia i va dir que es deia Manuel Luis Pérez. Manuel Luis és el seu nom compost. Encara que sempre es parla del bisbe Manuel Irurita, en realitat era Manuel Luis Irurita. Però Pérez, en les seves referències familiars, i he fet un estudi del seu arbre genealògic també, no hi ha cap persona que estigui Pérez. O sigui, crec que és manifest que hi ha una voluntat de no donar-se a conèixer.
Recordem que estem parlant amb el Josep Maria Ràfols, periodista i historiador del seu llibre La increïble història del bisbe Irurita. Una altra qüestió, ara parlàvem no d'especulacions, sinó de fets. Què podem dir, Josep Maria, sobre el tema de la identitat de l'assassí del bisbe Irurita i també el lloc, això és una especulació, una intuïció, una prova, on pot estar doncs, enterrat?
Jo vaig portar... Vaig tenir molts mal de caps al llarg d'aquests 4 anys de recerca sobre què havia passat amb el bisbe. I, a vegades, sensació de desesperació. Perquè feia ja 4 anys que estava seguint això, dedicant-hi moltíssimes hores, pràcticament cada dia, i no trobava la resposta final, la parleta, l'explicació final. Què va passar amb aquest senyor? Si hi havia indicis múltiples que no havia estat assassinat a Montcada l'any 36, que havia estat a Montjuïc, com ja hem dit, que després havia estat en una casa amagada que no sabem a on, anteriorment havia estat en una altra xeca, que hem trobat constància, a prop de la plaça de la Bonanova, però al final de què havia passat amb aquest senyor, això no hi havia manera de trobar-ho. Vaig arribar a redactar la primera versió del llibre, no donava la resposta. Jo pensava que era un llibre que havia quedat coix i d'alguna forma havia fracassat en aconseguir l'explicació final. Evidentment, falten moltes explicacions intermitges del que va passar amb el bisbe, que no han sortit fins ara, no? No sé si arribaran a sortir mai ja. Però sí que era un desafiament per mi trobar la resposta final. I no d'un testimoni o de veus que corren, sinó veritat històrica demostrada en un paper, en un document. I finalment, buscant allà on no havia de buscar, perquè no hi havia presumpció de que hi hagués documents en aquest lloc, vaig trobar a Madrid un document en el qual un espia que el cap de policia de Barcelona tenia a París explica en el seu superior, en aquest cap de policia de Barcelona, que és el Luis Martí Olivares, marquès de Rebalso, li explica que, estant a París, ha aconseguit introduir-se en els mitjans de la CNT exiliats a París, amb personatges destacats com la Federica Montseny, que va ser ministra de Sanitat, entre parèntesis, la primera dona ministra a l'estat espanyol en tota la història, i també amb Joan García Oliver, que havia sigut ministre de Justícia, anarquista i ministre de Justícia en el govern de la República, va ser el ministre de Justícia anterior al senyor Manuel de Irujo, que he citat fa un moment, o sigui, amb persones de rellevància a dintre de l'estructura política de la CNT. I explica en el seu superior, aquest espia, del qual no sabem el nom perquè no hi figura en aquests documents que he trobat, li explica que a través d'ells ha pogut saber a quin lloc va ser assassinat el bisbe Irurita. Això preferiria no explicar-ho perquè el detall, explico el lloc on es troba i qui dona la informació, però preferiria no donar el detall perquè per no fer un spoiler, per no explicar el final de la pel·lícula a la gent que pugui estar llegint ara el llibre o el pugui llegir en els propers dies, per mantenir-los el suspens, diguem-ne així, final sobre això.
Perquè, de fet, sí, totalment d'acord, no farem ara mateix l'espoiler, però sí que nosaltres que ens hem llegit el llibre amb molt d'interès, sí que fa l'efecte que aquest llibre mereix una segona part, més recerca, precisament en aquest període que ara ens estava comentant, no?
Potser sí, no ho sé. No sé si... És a dir, mereixer recerca, sí, es pot seguir insistint, no? També cada cop és més difícil que pugui trobar-se alguna altra perleta, no? Tant de bo, jo deixo la porta oberta, evidentment, queden molts aspectes per conèixer i no seré jo qui dirà que això és impossible. Però sí que està difícil la cosa. A més, s'ha de tenir en compte que del tema Irurita ha desaparegut molta informació. Això no sols ho dic jo, a mi m'ho va dir el pare Hilari Reguer de Montserrat, que ha sigut un dels meus assessors amb aquesta qüestió, i ell, que també havia fet algunes recerques al voltant d'això, s'havia trobat en situacions d'aquest tipus. I puc explicar, si tenim temps, una anècdota en l'Arxiu Diocesà de Toledo, on hi havia el cardenal Gomà, que representava el cap de l'Església espanyola davant del govern de Franco en aquell moment al final de la guerra, que el cardenal Gomà, en la seva documentació, vaig mirar els papers un per un, no hi ha cap referència al bisbe Irurita. Però en la conferència de metropolitans, que seria l'equivalent en aquella època del que ara és la conferència episcopal, en aquesta reunió el cardenal Gomà va explicar a tots els bisbes reunits a la conferència a les gestions que s'estaven fent per intercanviar el bisbe amb presos de l'altre bàndol. Això havia de deixar constància escrita, no? Però en l'Arxiu Diocesà de Toledo només he trobat un document que faci referència al hermano de Barcelona. No es parla mai del nom de Irurita, no he trobat cap document que parli de l'obispo de Barcelona, només he trobat una carta dirigida el hermano de Barcelona. Hermano era la manera, no sé si encara es fa això, que els bisbes es relacionaven amb els altres bisbes. Hermano tal, germà tal, germà tal. I la meva sospita és que aquest document va sobreviure a la purga que devia haver-hi en l'arxiu diocesà de Toledo perquè no es detallava que era Irurita, no es detallava que fos el bisbe de Barcelona, només es parlava de hermano. I en un moment de la, es parla de la ciutat condal. Jo crec que això va salvar la vida en aquest document i ha tingut la possibilitat doncs, de veure aquesta contradicció. No?
Tot Josep Maria Ràfols, molta gent es pot preguntar què passa amb el cos de la catedral. O sigui, arriba un moment en què el cardenal Carles es decideix a fer la prova de l'ADN d'aquells ossos trobats a Montcada i comparar-los amb la Regina i Raimunda Irurita enterrades a València. I s'obre, i es fan uns anàlisis, i es parla d'un resultat del 99,9%. O sigui, tindríem la pràctica certesa que aquell cadàver és el del bisbe.
Sí, però no es diu que hi hagi el 99,9% de que sigui el Manuel Irurita. Es diu que hi ha el 99,9% de possibilitats que sigui una persona relacionada per via materna amb les germanes que estaven enterrades a València, de les quals es va extreure una estíbia de cadascuna per poder fer la prova d'ADN. Finalment es va utilitzar la tíbia que estava en més bon estat, per tant, que podia tenir més ADN relacionat amb la família, i es va fer aquesta analítica. Aquesta prova jo crec que va ser interessant, la prova aquesta que va posar en marxa el cardenal Carles, però em sembla que es va quedar curta, perquè hi ha un... en el cementiri de Montcada hi ha una tomba, un ninxo, amb una làpida que es fa constar que allà hi havia estat enterrat el bisbe Irurita i actualment hi ha enterrat el Marcos Goñi, que és aquest nebot llunyà de l'Irurita. A mi em sembla que la prova d'ADN s'hauria d'haver fet també amb aquest cos d'allà, per descartar o bé afirmar si n'hi hagués hagut dos de proves d'ADN, hauríem tingut clar que si eren afusellats aquella època en el cementiri de Montcada i es trobaven dues persones amb el codi genètic de la família Irurita, un seria el bisbe i l'altre seria el nebot. Al no fer-se la prova sobre la sepultura del nínxol de 143 del cementiri de Montcada, per mi aquesta prova d'ADN ha quedat coixa. Sobre això hi ha un altre element que em sembla important, si em permeteu. És que la làpida actual que hi ha en el nínxol, aquest on es diu que aquí va estar sepultat el bisbe de Barcelona, Manuel Irurita, abans del seu trasllat a la catedral i ara hi segueix enterrat el seu nebot, havia tingut anteriorment una altra placa en castellà, predemocràtica, en el qual es deia el mateix. Aquí és tu entrador, Luis Perurita, màrtir, por la gràcia de Dios, amb el llenguatge franquista, i que ara hi ha el seu nebot. Però, tot i que la làpida actual i la làpida anterior en aquest nínxol diuen que allà hi va estar enterrat el bisbe Irurita, en els registres del cementiri no figura ni en el nínxol 143, que té aquesta làpida que he comentat, ni a cap altre lloc referència de que allà hagi estat enterrat mai el bisbe Irurita.
I, de fet, el pare Sospedra, me'n recordo quan venia per aquesta casa que li fèiem entrevistes sobre aquesta qüestió, ell defensava públicament que calia canviar la làpida del que és la sepultura de la catedral de Barcelona i que figurés el nom del Marcos Goñi, que de fet era el nebot, que aquest sí que sabem doncs, que va resultar assassinat.
Sí, sobre això jo no tinc res a dir, seria una qüestió que hauria de decidir el bisbat, en la qual jo no puc intervenir.
D'acord, però també hi ha un argument molt fort a favor de que aquell cos que van trobar és el cos del bisbe, que és la identificació que la senyora Tor va fer de la camisa, del jersei, de la manera que anava vestit. Què pot aportar d'això, Josep Maria Ràfols?
la família Thor, la senyora, la viuda, va reconèixer el cadàver del bisbe en l'exhumació que es va fer de la fossa del cementiri de Montcada per la roba que portava, perquè a les seves filles li havien fet un jersei al bisbe i sobretot li havien retallat una camisa. El bisbe no era de gaire alçada, una camisa que li anava llarga, la van retallar les mànigues per ajustar-los a la seva mida. I deien que el cadàver portava aquesta roba encara. Però hi ha dos elements que contradiuen això. El primer és el del sastre que havia fet el vestit de l'Irurita quan ja estava a casa dels Tort, després no reconeix la roba que portava, la jaqueta que portava el cos del difunt. Diu que està tan feta amb el bé que ell no pot identificar-la, no pot assegurar que sigui ella. I la segona prova, a mi em sembla que més contundent encara, és d'una cosina del bisbe, Emetèria, que li va fer de cuinera durant 35 anys. Va ser la seva cuinera que la va portar primer a València, després quan va ser bisbe de Lleida i després quan va venir aquí. I la cuinera i una companya seva que l'ajudava asseguren que el bisbe no havia portat mai un pont dental i, en canvi, el crani que es troba, que se li exposava allà, trobat en la exhumació de la fossa de Montcada, tenia un pont dental.
És un altre interrogant, aquest del cos.
Realment molt interessant aquesta conversa que hem tingut amb Josep Maria Ràfols, periodista, historiador. Ens ha vingut a presentar el seu llibre La increïble història del bisbe Irurita, d'Editorial Base. Moltíssimes gràcies, enhorabona per aquesta recerca i gràcies per haver vingut aquí a Ràdio Estel a presentar-nos el llibre.
Gràcies a Ràdio Estel i a tots vosaltres.
Moltes gràcies i que no sigui la darrera vegada.
Per descomptat.
Doncs avui hem recuperat, com heu escoltat, la increïble història del bisbe Irurita, tal com resa el llibre del mateix Josep Maria Ràfols, amb qui estàvem parlant, la cap de redacció de Catalunya Cristiana, Carme Munté, i el director també de Catalunya Cristiana, Jaume Aymar. Mercè, déu-n'hi-do la història del bisbe, eh?
Doncs sí, gràcies a aquest magnífic llibre, la increïble història del bisbe Irurita, avui ha estat el nostre protagonista aquí a Ràdio Estel.